Cego, París i Londres, un programa d'entrevistes, una tertúlia cordial i amable que ens ajudarà a conèixer la riquesa humana de Pego i les nostres comarques.
Pego, París i Londres, un programa per a aprendre coses de la nostra gent, un programa per a conèixer millor la vida dels nostres pobles.
Pego, París i Londres, tots els dijous de 9 a 10 de la nit. Pego,
París
i Londres.
Che, de què parlem avui? Tanta, ja mos queden pocs programes.
Ah, és veritat.
Sí,
no, estem a la recta final.
Estem a la recta final. Maig i juny mos queda, no?
Bueno, però maig i juny està ahí, s'acaba una primera...
Sempre n'hi ha temes, i este està de bastant actualitat.
Molta actualitat.
Molta actualitat, perquè estem sentint ja fa temps... Bueno, n'hi ha moltes mobilitzacions en el món de l'educació valencià i s'està ja plantejant una vaga indefinida, cosa que no ha passat mai en tota la història, que jo sàpiga, en tota la història dels docents, veritat. Això vol dir que, d'alguna manera, pareix ser que s'està tocant fons en algunes reivindicacions i no hi ha forma d'arribar a un acord.
D'aconseguir res.
I per això hem portat a una de les persones més actives que el tenim molt propet, que és Òscar Ramírez Sales. Benvingut a Pego, París i Londres. Vas estar l'any passat, però un assunt molt diferent. Però este pareix ser que... Bueno, si el portem és perquè controles els temes dels que estem parlant, així que benvingut. Estem tocant fondo en l'assumpte de l'educació.
Ja em toca fondo.
Ja em toca fondo.
Ja em toca massa fondo.
Què vols dir en això de tocar fondo, ara? Explica't.
Perquè la sensació del professorat és que ja estan... No és que estan farts i no veuen sortida de totes les problemàtiques que hi ha en un centre educatiu, que ara s'ha multiplicat per 100. Per què? Perquè han fet una cosa molt bona, que és la inclusivitat de l'alumnat, però la infraestructura no està preparada per això. És a dir, el professor ja pot ficar molt bona voluntat, que hi ha circumstàncies, situacions en el dia a dia que són difícils de gestionar quan tens un grup de 25 o 30 alumnes i alumnes en alguns en greus problemes familiars, en problemes d'adaptació, i clar, això tu has de donar sortida a tots i és complex, és molt complex. El que ho va fer amb bona idea, però no se va donar compte en quina realitat està xocant. I tot, gràcies per convidar-me.
Sí, no, el que estàs dient pues, és així, però per això no convoques una vaga indefinida o no estàs plantejant una vaga indefinida, que això és algo molt greu, per moltes raons.
Home, hi ha moltes raons en general. La primera, si fem el recorregut històric, diuen, en els governs de Botànic no se va fer, sí que se va fer molt. Una altra cosa és que a lo millor 4 anys més dels governs del Botànic no estaríem en aquesta situació o estaríem en una altra, no ho sabem. Però hi haurien coses que no tindríem, els problemes que tindríem ara hi ha alguns que no els tindríem. Per exemple, el tema del valencià. Això ho tenim assegurat, que en un govern del Botànic la tropelia que fa el govern del PP i Vox de la llei de llibertat educativa no la tindríem. Uh-huh. I això és la primera espurna, no? Que això què és? Enfrontar a famílies, a professors, gratuïtament. D'acord? Aquest és el primer atac. Després hi ha una cosa que, per molt que ho vulguin negar, ja existeix, que és el canvi climàtic. I el canvi climàtic està portant a 40 nits de calor tropical. Que això fa que en un centre educatiu, a partir de maig, les altes temperatures siguin una constant.
Sí, aguanta, hasta ben entrat octubre aguanten aquestes temperatures fora de la llei, damunt.
Sí, fora de la llei.
De la llei,
sí. Jo, als alumnes avui els diria, mira, a veure, ho dic clar. Jo, segons la llei, quan passe 27 graus, vos tinc que traure de l'aula. Això és el que diu la llei. Vos tinc que treure el pati, que s'aire, no sé què, i quan baixi la temperatura, entra. I si no baixa, pues, ja veurem què fem. Perquè imagineu-vos que a un de vosaltres vos passa algo per una pujada de temperatura, una lipotímia, jo què sé, qualsevol cosa. Qui és el responsable? Què farien ton pare i ta mare? A qui anirien a reclamar? El professor que no ha complit la llei.
Aquestes coses estan passant. Han hagut desmaios en l'Institut de Pego per temperatures extremes en aules saturades d'alumnes en batxillerat, perquè en batxillerat els ràpids són pitjors encara.
Damunt, quan estem parlant de les temperatures a l'exterior, que es tradueix en temperatures altes també a l'interior, s'afegeix el fet de que les aules estan plenes.
Estan plenes
de persones que irradien calor.
Aules més bé menudes, no són com les aules de l'escola Cervantes que coneixien tots ja. No eren, clar, no eren
que
aules...
Que tenien els sostres alts, que la calor s'acumula més cap a
que havien 40 xiquets i podies córrer per dins l'aula. No? Són aules pensades per uns 25 i se t'enclaven ahí 35.
O més. A banda cadires, taules i de tot. I després també és el tema de que el tema de les plantilles, de que hi ha una estabilització en el sentit de que per atendre tot el que és la inclusió necessites gent que en diferents circumstàncies les sàpiga treballar, perquè el professor no és un home orquestra. Un professor, per molta formació, és a dir, no se tracta que el professor sigui un inútil que no sap manejar, no? El professor està capacitat per a fer unes coses. Però hi ha altres persones que, si tu aquestes persones no les col·loques en l'aula o en les rodalies de l'aula, és impossible de gestionar. I després, que hi ha moltes infraestructures que s'estan caent. Ara, per exemple, hi ha una notícia de lo de Xàbia, que van a col·locar un col·le en una zona esportiva pel matí, per la vespre faran esport i pel matí escola, no? És a dir, que no hi ha una planificació de les escoles, que tot edifici necessita o reforma o canviar-se, d'acord? I ja per finalitzar, el tema del sou dels professors. Clar, hem passat una pandèmia, estem en la guerra d'Ucraïna i en la guerra d'Iran. I hi ha companys que t'ho diuen, és a dir, abans tu anaves a comprar i no miraves. Te feia falta pernil, doncs com agafaves pernil, jo què sé, te feia... Ara mires.
Mires més després. Ara,
clar, és que aquestes coses, veig que no, abans no... Claro, i el professor diu, ostres, jo tinc que estar... No és que no tinga que estar mirant-lo, però és dir, si hi ha una pujada de l'IPC, hi ha una pujada d'això, per què jo no tinc el dret a que se me puja en relació a l'IPC? Uh-huh. Clar, i tot això ho juntes tot i el professorat ja diu... Prou, tio, ja hi ha prou.
Sí, això ve de molts anys. Però jo trobo que el tema ja està encetat.
Efectivament, i ben encetat el meló.
Sí, però ben encetat, perquè jo, vull dir que jo estic sorprès, vull dir. Perquè això de... Ja la vaga del 31 me va sorprendre.
De la gent,
me va sorprendre. La del vaga de l'11 de desembre ja me va sorprendre perquè no m'ho esperava. La del 31 m'ha sorprès. I això de que hi hagi tanta gent que tingui tan clar que o vas fins al final o no hi ha res, també estic sorprès.
També estan dient tots?
També estic sorprès, també estic sorprès. Claro, molta gent ho compara en Astúries, com si diu, el País Basc o Catalunya, no? O en Cantàbria, que hi ha hagut mogudes i tot el rotllo, i el professorat ha aconseguit coses, però claro, la diferència d'aixos territoris és que o governa l'esquerra, el PSOE, o governa el PNB en el reforç del PSOE, o en Cantàbria governa el PP, però en el recolzament del PRC, del Partit Regionalista de Cantàbria, i clar, això fa que ho tinguem més fàcil, és que així ho tenim molt dur, I si no vas a l'enfrontament total és impossible, perquè, a més, hi ha un company de la UGT que va fer un vídeo gravant-se explicant com eren les negociacions per dins, i és un despreci absolut. Va el secretari autonòmic i ahí teniu el paper. Ja, tio, però bona vesprada, com estàs, no sé què, no sé quant. Mm-hmm. però coses així, eh? I dic, mare meva, és que no... Ja, però ells han canviat, eh? De dir que no. Avui l'última de la consellera és que van a veure si la setmana que ve fan alguna cosa. No saben què, però... Perquè ja se veu en el marrón. Perquè una vaga d'un dia és una cosa que pots gestionar. Una vaga de dos dies la pots gestionar, però una vaga que no saps qui la farà, en la intensitat, que hi ha gent que pot fer vaga un dia, dos dies no, tornar altre dia, saps? És que quan hi ha vaga indefinida hi haurà gent que la faci tots els dies, però hi ha gent que, segons com ho vegi, entrarà i sortirà de la vaga. I això és molt difícil de gestionar. I és perquè això són 1.700 centres en el País Valencià. I en que hi hagués un 15 o 20%...
Però sempre en les vagues ha d'haver serveis mínims, no? Segons la llei.
Sí.
I normalment possiblement sigui la directiva, no?
Un de la directiva. L'equip directiu. És que hi ha... En un institut és un de la directiva, un per nivell i un per cada quatre grups. Saps? És lo que, però això va ser les últimes que van fer, l'última. Yeah. Però aquesta van apretar més la rosca. La van apretar més.
Però això, sembla ser que anem en una carretera a tota velocitat cap a un infern, com no fem alguna cosa. Per aquesta raó, no ho sé, jo li he dit a Òscar, quina música vols que posem? I m'ha dit, esta, Autopista a l'Infern, Highway to Hell, de AC/DC, una mítica cançó de l'any 79, que tenim una versió en directe, live version, preparada, així que, Vicent, quan vulguis, dispara.
Take it.
Daniel és un bar tradicional de Pego amb tapes típiques i d'altres molt originals. Es fa un arròs al forn i una crosta, això sí, per encàrrec, i per tant és el bar que és menester anar si vens a Pego.
Bé, estem així amb Òscar Ramírez parlant de les imminents mobilitzacions en el sistema, en els docents valencians.
A primària també?
Sí, sí, a tot.
Primària, secundària?
A tot, per exemple. Ara...
Estem centrats en el sistema educatiu valencià i en tant en primària com en secundària.
No? Estem parlant d'un col·lectiu...
FP. FP és secundària.
No, FP és secundària, conservatoris,
ensenyament mig.
Clar, conservatoris i...
I EPES.
Ah, educació permanent de durs.
Tot. És general.
O sigui, la societat l'ha abraçat tota. Tota. Algú té algun fill que va a un institut, a una escola, o estudia en conservatori, o les EPES, educació per a majors... Bueno, ahí estan tots. O sigui que és una vaga...
Ah, pues sí,
una de les... Cosa... De les... Has comentat que ara, en el mes de maig, està pensat, no està clar que vagi a fer-se, però que està clar, o sigui, que està pensat o plantejat una vaga indefinida, no?
Sí, no, ja està convocada. Avui
està convocada ja.
Avui està convocada.
Ah, ja està convocada avui. Aleshores, per quin dia?
11 de maig.
11 de maig.
A partir de l'11 de maig... es pot secundar vaga,
sí.
Qui vulga, i un professor o professora pot avui fer vaga i demà no, i després demà sí i a l'altre no,
sí.
Val? I per tant bueno, pot anar tantejant segons el que vulga, no?
Que vulga.
Perquè jo, a mi, una de les coses com a ensenyant també que he sigut que em preocupa sempre és els alumnes, no? L'alumnat és el que realment em preocupa sempre en l'ensenyament, no?
Uh-huh.
I per tant estem a final de curs i tenim un segon de batxillerat que van a fer les proves PAU, alumnat que va presentar-se a proves d'accés a cicles, quart d'ESO que caben i van a fer cicles mitjans que a lo millor necessiten nota o necessiten tal, vull dir,
el títol de l'ESO mateixa.
Ja, efectivament hi ha un...
Hi ha molta gent que s'estan jugant molt.
Per tant,
si es fa vaga, què passa?
Com ho gestionem, això? És a dir, ja sé que és una pregunta, un marrón de pregunta.
No, te vaig a contestar ràpid, eh? Sí. En el mes de setembre els sindicats ja li van plantejar tota la problemàtica a la conselleria, tota, fil per randa.
I no fer cas.
No és que no hagi fet cas, és que va passar, ni volia fer cas. I per això se fa una vaga coincidint en el tema de Palestina el 15 d'octubre. Ni caso. El 11 de desembre se fa una vaga per a intentar que la conselleria almenys fixi un calendari de negociació. No? Ja no estem parlant de
que decidís quin cosa.
Ja de material, no? De vull quatre professors així, tres allà. No. Un calendari de mobilització.
De negociacions. Però...
De negociacions. Ni cas. Però ni cas. El que diuen és, després de la vaga de l'11 de desembre, doncs a març parlarem amb vosaltres. Passa desembre, passa gener, passa febrer, i els sindicats es diuen, tio, on està el calendari de negociacions? Ni cas. Què passa? Doncs els sindicats se farten i convoquen pel 31 de març vaga.
Quins sindicats s'han convocat?
Ara la vaga indefinida està en STPB, Comissions i UGT.
Uh-huh.
CESIF i AMPE han fet consultes a l'afiliació i no sé, no sabem
si s'ha fet girar o no.
No ho sabem de moment. Uh-huh. D'acord?
Però això són els sindicats majoritaris. Bueno,
sí, és cinc de la mesa.
L'STET és majoritari.
És cinc de la mesa. Després altres sindicats, la CNT, la CGT, COS, CSO, no sé, altres sindicats que també s'estan sumant, que no tenen representació, però també se sumen...
També estan ahí.
Uh-huh. I clar, el tema és que s'ha fet tot el possible per a no arribar a aquest punt. Però ja...
Jo crec que és important que expliques això perquè la majoria de la gent, jo ho desconeixia.
Mira, és
no?
Que el fort és que, perquè ho entengueu, no s'ha convocat la vaga fins avui perquè era l'últim dia possible per a convocar-la perquè començava l'11 de maig. S'ha intentat esperar fins a l'últim dia. I ja, és a dir fins i tot convoquen a la consellera. La consellera va que està, quan se reuneixen els sindicats un dijous, està de professor en la Santa Fase en Alacant, i no va a reunir-se en els sindicats. Els sindicats se farten i per això de què vas? I a la setmana següent sí que se reuneix, però per dir-los bona vesprà i punt. Uh-huh. Saps? És a dir, i què si volen, pues pujarem el sou, però no se tracta només de pujar el sou, se tracta de que fer una inversió en l'educació, fer una inversió en el sistema, fer una inversió
en la millor... Un compromís, perquè clar, la inversió no es pot ara d'avui per demà fer tal, però sí un compromís
de que vagis signat de que vas a invertir en la millora del sistema. Perquè quan parlem de condicions laborals, parlem de ràtios, parlem de reforç de professors, parlem de sou, que no anem a amagar molt del que també demanem, però demanem tot un conjunt de coses per a millorar el treball del professor, però sobretot l'aprenentatge dels alumnes. Uh-huh. És a dir, el professorat en la vida se pensava que tenia que convocar una vaga indefinida en maig, però és que no han tingut ja més remei. Per què? No. I això és ja que també explicar-ho, és que dir, si no se fa la vaga en maig, el curs que ve s'aplicarà el que ells volen aplicar de com reorganitzar el sistema, i encara serà pitjor en l'any que ve. I és ara el moment.
No es pot deixar a fer la vaga quan comença el curs, perquè ja estarà
totes
les normes i tot el que vulguin fer per organitzar-se el curs, ja estarà així. No?
I després, això que m'he parlat de segon de batxillerat, per a que s'entengui. A veure, un alumne de segon de batxillerat té dret a avaluació ordinària i extraordinària. Uh-huh. És un dret que té adquirit per matricular-se i per formar part del sistema postobligatori. La qüestió és que en la llei i en els decrets que regulen la llei i tot el rotllo, no fica una data exacta ni res per l'estil. Després, una vegada tinc això, té dret a participar en les PAUs en ordinària i en extraordinària. Ara tot depèn de la conselleria. Serà la conselleria la que farà que en normalitat puguem participar, o ahir hi ha una cosa que a mi pot afectar altres comunitats autònomes. La qüestió del districte únic universitari.
Clar.
I després la Constitució espanyola en l'article 14. L'article 14 diu que tu no pots tractar l'administració, no pots tractar en discriminatòriament a ningú que s'arrimi a ella, en complint els requisits. I clar, el tema és que l'alumnat valencià pot, si s'ha afectat per la vaga, perquè la conselleria no vol solucionar-ho, tenen una desigualtat sobrevinguda i no poden adjudicar les places en el districte únic perjudicant alguna valència,
perquè, clar, si perquè no farà l'espau,
s'omplirien de demandes en el tribunal. És que la situació de la conselleria, per tensar tant la corda, és que està en una posició que no té sortida. L'única sortida que té és, mira, per favor, ja avui ha fet unes declaracions que van no en la bona direcció, però sí que denoten que s'estan donant compte del problema que tenen damunt de la taula, perquè tu este parlant en segon debat, l'accés, les notes finals d'FP, el que és l'organització global del curs, perquè ara, clar, n'hi han aprovats, n'hi han suspesos, n'hi han un cap ací, cap allà. És que...
Pot ser pitjor que la pandèmia, no?
Què?
Pot ser pitjor que la pandèmia.
Pitjor. Bon pitjor. Uh-huh. Perquè, a més, hi ha ahí idees, hi ha inspectors meritoris, no?, d'estos que volen fer mèrits per a no sé què, o se pensen que van a heredar la conselleria, i ja van als equips directius. Bueno, tenim notícies de l'Horta Sud i l'Horta Nord, de que hi ha hagut ahí una sèrie de trucades de telèfon.
No diguem amenaces, però...
No, trucades de telèfon fent suggeriments i coses d'estes, d'acord? I clar, la conselleria quan s'ha denunciat, perquè s'ha denunciat i està en premsa, no, que nosaltres no hem dit res, però hem dit, algo farem, però què pots fer? Uh-huh. Què pots fer respectant el dret de vaga? Perquè, per exemple, els serveis mínims estan regulats que són un servei essencial per a què? Per a custòdia de xiquets, però no per a docència.
No, clar, és simplement per a que xiquets que vagin A escola que estiguen custodiats, exacte, que estiguen a l'aula, que estiguen a l'aula en el centre.
I després el professor que no fa vaga té a veure què fa, si dona classes o no dona classes. Perquè a lo millor, si hi ha molta gent del centre que està de vaga, li dirà, no, no, tio, tens que agafar dos o tres grups.
Sí, segurament.
Saps el que vull dir? És a dir, que tot això no calia arribar així i han fet tot el possible perquè arribem així. Pues bueno, claro, la qüestió és que el que a mi m'ha sorprès, i però va molt bé, és que el professor a València s'ha tirat per endavant.
Les consultes prèvies a la vaga indefinida, com han eixit?
Han eixit de que... claro, el tema és que no arriba a la consulta tot el professorat, perquè clar, s'ha passat per WhatsApp. I, no, i els contactes l'hauran rebut a 20.000 i han contestat a 1.000. D'acord? I d'aixòs 10.000, 7.000 han dit que endavant con los faroles. Després, ahí cada un, pues, jo faré 10, jo faré 15, jo faré 20, jo faré 3, no t'ho vull dir, però bueno, hi ha predisposició.
Bueno, no sé. Quin marrón tenim, no?
No, home, no.
No. Bueno, ja s'apanyarà, no? Els gestors.
Algunes històries que els directors han dit, jo això ni borratxo ho faria, però m'han obligat a tindre ja el curs que ve, és el que diu el llençol, tancat. O sigui, a veure quants grups tindré, quants professors, els horaris, tot fet ja abans de que acabi el mes d'abril. Això no es pot fer. O sigui,
és impossible.
És impossible. Això s'ha de fer quan un curs acabe. I així n'hi ha tot altes, tampoc ho encertes, però ho han tingut que fer. Sí. No n'hi ha ningú que s'ha vagi negat a fer aquest desbarajust.
No ho sé, jo és que no...
Però és una cosa que dius, jo no vaig a fer... A banda del dret a la vaga, també no tens dret a la desobediència social.
Mira, jo avui, perquè hi ha una companya que m'ha fet una consulta sobre el tema dels equips directius, no? I jo dic, hòstia, vaig a mirar la EBEP, el estatut bàsic de l'empleat públic, la llei que regula, també està la de funció pública de valenciana, però normalment en aquests casos d'aixina de coses tan complexes tens que anar a la normativa bàsica. I ahí diu, dels deures i obligacions del funcionari públic, el primer és que tu tens que acatar les ordres del teu superior. Però si tu comprens que les ordres que t'estan donant no complissin en l'ordenament jurídic, no és que tingués el dret a dir que no. Ho has de denunciar.
És l'obligació de denunciar-ho perquè l'altre no està complint.
No és un estament militar.
No és que digues, no vull fer... No, és que tu tens que denunciar-ho. Ho fica, és a dir, tens l'obligació de ficar-ho en comunicació, en el superior o el que sigui, de que a ti t'estan obligant a fer coses que no tens que fer.
És que el llençol això no es pot fer perquè això necessites una previsió dels alumnes que han d'estar en cada curs i quants grups n'hi ha de cada curs i si no és després de l'avaluació
de l'última avaluació
no ho pots saber, per tant encara no han fet les avaluacions i per tant això és impossible de preveure.
Estem començant el tercer trimestre, com aquell que diu.
Fan estimacions, pots fer una estimació.
Les estimacions es fan des del primer dia, però van variar molt i al final, i l'última és la millor estimació, però no deixa de ser una estimació. I aquesta estimació és la penúltima, no és l'última. Per tant, és un desbarajust total.
Ja veurem com ho solucionen, perquè el professor, l'evolució en l'ESO és col·legiada. És a dir, la vaga afecta, però no afecta... En batxillerat sí que afecta i en FP també. Per què? Perquè és diferenciada. I un dels drets de l'alumnat és ser avaluat objectivament. Això sí que com és l'objectivitat? Que tu has fet una programació, has fet una sèrie d'activitats per a cobrir la programació i en base a això tu establixes una nota perquè tu eres el que estàs en l'aula. Tu has fet la comprovació empírica de lo que ha passat. Clar, ara estan dient, doncs ficaran la nota de la primera i la segona, però bueno, en totes les programacions, la tercera avaluació és la que utilitza el professor per a premiar a l'alumnat que està treballant tot el curs, és a dir, en la primera i la segona apretes per a que l'alumnat sàpiga de lo que va, i en la tercera és quan el premies.
De totes formes, n'hi ha tres avaluacions, però podien fer-se en quatre, o les que foren,
o cinc,
la que val és l'última.
És l'última. I ahí se prenen decisions que sí, però que són de la pràctica diària, i això no se pot substituir per un que passe per ahir, que agafes teus, que no poden agafar els teus exàmens sense el teu consentiment o sense una ordre legal i tot el rotllo, i a veure com ho gestionen això. Jo crec que quan se donen compte que no se pot substituir els professors, que no se pot fer qualsevol cosa, independentment de que l'alumnat tingui el dret a l'educació i independentment que tinguin el dret a tindre un títol que fa que tinguin possibilitats d'altres coses que s'entren, jo crec que diran, bueno, anem a veure com ho solucionem. A banda de... Claro, hi ha molta gent que se diu, Òscar, segur que diuen que sí perquè no volen treballar en agost. Claro, si se retrasa tot, és que tenen que fer la planificació, tindran que anar de mes de juliol al mes d'agost per a fer-la. I fer adjudicacions de professors, bueno, no és tan...
Clar, si es retrasa la cosa,
el tires damunt d'agost. Passa.
És que se retrasa tot. I antes, ara, el curs passat, pues se va. Ja hi ha hagut anys que ho han retrasat tant que el 31 d'agost els interins s'enteraven on es tocava, que això ja és... va morir-se, imagina't en entrebancs sobrevinguts. És que no... Jo crec que no se pensaven en la reacció del professorat. No se l'esperaven.
No se l'esperaven que hi haguera tant de seguiment, tanta gent que secundara la vaga i tanta gent que recolzara la vaga indefinida. No?
Sí. I també... Claro, no se pensava que hi havia tanta d'acumulació d'agravi. No sé si m'explico.
Sí.
Hi ha hagut... Claro, bueno, això del valencià, pues, dels claustres, pues, fica-li el 20% o el 30%, que ells van fer el càlcul, no? Però bueno, el 20 o el 30, pum, ja has ficat una pedra. Claro. Després, una altra pedra en què tu vas a l'aula i està tot ple de gent, eines tens les que tens i punto, una altra pedra. Després...
retallant el professorat, no? Que la ràtio cada volta més clar, gran... No?
Després una altra pedra de que hi ha conflictes que tu no pintes res ahir, però al final t'afecten a la butxaca d'alguna manera, saps? Uh-huh. I clar, no hem sabut previndre de que tota aquesta acumulació al final... És igual com en el 15M en Madrid.
No s'ho esperava.
Ningú s'ho esperava, eh?
Sí.
Ningú s'ho esperava, però... A veure, ningú s'ho esperava, però... No se ho esperàvem perquè se pensàvem, bueno, la gent, veurem, en diners negres van passant, no sé quant, però al final aquestes coses peten.
Mm-hmm. Efectivament. És curiós.
Bàsicament, 1, 2, 3, 4, 5, 6 són les reivindicacions.
Sí.
La recuperació del poder
i la burocràcia que no...
Si no hem parlat de la burocràcia, efectivament, menys burocràcia és un dels punts. Sí, sempre diuen que
és curiós perquè jo... En els dos últims anys que vaig estar de profe, més estos dos que ja estic en una altra situació, he donat compte, perquè he continuat en contacte amb companys i això, m'he donat compte que la burocràcia ha pujat, però extremadament una cosa exagerada.
En compte de ser més fàcil, gràcies a les noves eines tecnològiques,
al contrari. Jo dic, i vas a l'altre programa, vas vindre per parlar de Colòmbia,
uh-huh.
i en no sé com està la xerrada, jo quan vas vindre així, vaig entrar a la sala de professors, no sé quantos, però quan va passar la primera evolució, vas començar a veure tutors allà tot ple de papers, jo dic, tio, però això què és, tio? Però muntonades de paper, i jo dic, però això, no, Òscar, no hi ha que fer-ho, no sé què, i vinga, dic, mare meua, com si jo me'n vaig anar d'un sistema i vas tornar a un altre completament diferent, i vinga, papers, i després tens, per una banda, l'Ítaca, per altra banda, l'Aules, i per altra banda, el correu electrònic. Tens que atendre a tres coses diferenciades de comunicació i de gestió. Fica-ho tot en una, en què tu entres i tens tota la teva disposició i no tens que entrar en una, en una altra, i coses, unes coses. Clar, això és acumulació. A veure quina importància té que entres en una plataforma. No, però tens que entrar en tres. Saps el que vull dir? Tot això abans no existia. I no han tingut la previsió de fer-ne una i en una gestionar-ho tot. Ja en els catalans, els de l'Ustec, ficaen la, la, d'exemple, l'andalusa, que se diu Seneca, i en eixa se gestiona tot, fins i tot la, com se diu, nosaltres a més tenim un altre que se diu l'Opitoc, que
és, també, també és veritat,
una altra de gestió personal, pues en eixa Seneca ho tenen tot els andalusos, i clar, això fa que, bueno, tens, entres ahí i
ja tens tot obert, sí, no?
Sí. Dóna la sensació de que estan, està molt improvisat tot, tota base de pedaços. I si, sí, i si, i si a més, i si expandim, de què conselleria? Que saben perfectament tot el que estàs dient tu, ells ho saben perfectament, però això ho saben els tècnics. Els polítics sembla ser que no. Encara que n'hi ha polítics que són mestres.
Sí, sí, sí.
I però, tipus,
no? I els inspectors i els directors generals. Sí, n'hi ha un equip de gent que sap perfectament tot. Però... o tenen gent treballant que són profes i estan fent, gestionant aquesta part
però
hi ha tècnica,
una...
no?
Hi ha una cosa que jo vaig, quan vaig estar en Colòmbia vaig, ho vaig experimentar, en el sentit de com la gent canvia quan puja d'escaló.
A pitjor.
I jo...
Això no, sona, no vull, no vull sona que... a portes giratòries.
No. De que tu eres un professor normal i corrent, no? I de golpe i porrazo tu te fas, jo què sé, director. I de golpe i porrazo te fas inspector. Això en el tramo de 3 o 4 anys o 5, no? I passes de cobrar una cosa a quasi que cobrar el doble. Treballes en conselleria, no sé què, de vez en quan parles en el conseller o no sé què. Això fa que te queixes de la realitat i entres en una altra realitat diferent completament.
La virtual.
I tot el que havies viscut abans ha desaparegut.
Sí, sí. I a més has de prendre decisions que afecten a altres persones que sí que estan on tu estaves, però...
Ja has desaparegut.
Però ja no veus... Ja no en quina situació estan, no? No, ja no veus aquesta problemàtica que tu havies patit.
Clar, estàs a un altre nivell, entonces la teva punt de vista és diferent.
Després te passaré el vídeo de dos professores, de dos mestres que se troben en la consellera en la fira del llibre. I la consellera diu, però nosaltres fem coses. I els dos mestres diu, pues no, a la nostra classe no arriba, eh? Lo que, si esteu fent algo, no arriba. I clar, les xiques l'estan dient, tio, que per molt que tu digues que has fet, al nostre treball no se nota res. Saps? Sí. I al final se'n va dient, bueno, no sé què, ja van. Però és que no som conscients, perquè ja en un moment determinat de la xerrada en els alumnes, en els mestres, diu, que jo he sigut mestre, diu, ja, pues bueno, se t'ha oblidat, sembla.
De tota forma, conforme està plantejat el... l'educació, ja no parla de l'últim tram de batxillerat que ja van pagar a la universitat, sinó la part més bàsica, sí, obligatòria a tots, aquest sistema de peredats en aules, en un professor davant, això està pràcticament igual en els últims 100 anys i la base continua sent igual per moltes reformes educatives que n'hi ha inclús massa, perquè no deixen que una reforma acaba de fraguar i una altra, pareix que cada govern vulgui clavar la seva cullera. És difícil, hauria ser una revolució per a que les coses realment funcionaren diferents. Una revolució, vam trencar-ho tot, trencar-ho totalment tot.
I tornar a fer.
Perquè s'està donant més matemàtiques que mai, en classes desdoblades, i els alumnes pareix que cal que sàpiguen menys matemàtiques. Llengües, castellà, valencià, se'n donen hores a patades, i quasi no saben parlar, quasi no saben escriure, no? Com és possible? Que volta més, i més, i els alumnes van un poquet a menys. Algo no funciona, d'arrel, pense jo. O sigui, que és com un sistema que està vell, el sistema està vell.
Jo el que veig quan dic això de més matemàtiques i més de llengua és que se pensen que vivim en l'època de Franco, no sé si m'explico. Que allí l'alumnat i les famílies i les persones eren d'una altra manera molt diferent.
Molt, molt, molt.
Molt diferent. És a dir, i a més... l'ensenyament estàs 14, la gent després estudiar o no estudiar o anar a treballar, el que sigui, i ara són gent que tenen fins 18 anys en problemàtiques de gent de 18 anys que a veure com tu fas que una cosa que no li agrada damunt li la multipliques per 5, saps?
Efectivament, i estan en un centre que n'hi ha xiquets de 11-12 anys.
Sí, sí, sí.
Que és abismal la diferència entre un cap d'un xaval de 17-18 a uno de 12-13. Uh-huh. Estan tots ahí clavats.
És que ahir vam fer una... En la LOCSE la idea era bona, que és la generalització de l'educació, que és fonamental, però no van acabar d'afinar de com estructurar-ho. Jo, és a dir, ahir vam fer és a dir, acontentar els professors de BUP per un costat i acontentar els mestres de GB per un altre. I al final ha sigut un híbrido entre ESO i batxillerat que ni contenta un ni contenta els altres. Uh-huh. I això fa que el que se donava abans en 14 anys s'intenta donar en 12 i ara s'intenta donar en 16. Però, clar, els xavals ara tenen uns inputs... Clar, nosaltres no tenim ni mòbil, ni tenim res, ni pantalles, ni televisions, jugàvem a córrer o el que sigui. Ara, un alumne, a l'ús de les pantalles i les coses, la seva atenció no passa de 15 minuts. Però ni llegint. Mm-hmm. Ni llegint mm-hmm. passa. Per això el TikTok té tant d'acceptació en els joves, perquè és ràpid, són vídeos curts i és el que els agrada. Però tu dius, matemàtiques, pobres professors de matemàtiques, jo quan els veig entrar dic, mare meva, en què s'enfronten així? Saps el que vull? Per què? Perquè tenen altres, i no acabem d'entendre com aquestes motivacions que ells tenen fer-ho dins de l'aula. No se tracta de que el professor faci el circo, però sí que s'adapta una cosa a l'altra, que la societat també forma part de l'educació.
És que és així, no? Abans hem parlat de la vaga que afecta directament a la societat. Siga qui siga, algo d'educació li pillarà, si no en primera línia, en segona. O sigui que l'educació és, a banda de lo important que és, de cara a fer ciutadans democràticament maurs, perquè si no, votes lo que votes i passa lo que passa. En tot el món.
I ja no sols per el votar o deixar de votar, sinó per el respecte a l'entorn, per el respecte a les persones amb les que convius en un poble, en una ciutat, vull dir, hi ha una sèrie de qüestions bàsiques que de valors que s'estan perdent en els xavals que no fan ni cas, estan ahí en la pantalleta i au, i ni saluden ni, vull dir,
sí.
Totes aquestes qüestions a veure com on arribarem, no?
Clar, fa falta un equilibri, ni tant ni tampoc, perquè les pantalles tenen coses boníssimes i ha que saber-les utilitzar.
Efectivament, han tingut avantatge.
Vosaltres penseu que la Revolució Francesa se va fer gràcies a que unes persones van fer l'enciclopèdia i per ficar el saber que se sabien en aquest moment a l'abast de qualsevol. Uh-huh. La pantalla o això fa que aquesta idea de la il·lustració la tingui qualsevol persona dins de la butxaca. Però qualsevol persona té accés a tota la informació que aquesta gent del segle XVIII se van fer un esforç brutal per a reunir-la en mm-hmm. diversos tomos. I ara, això, el que passa és que no hi ha un criteri d'utilització del mòbil. I ahir estem fallant, però fallant a base de bé. No estem sabent guiar-los d'una manera crítica en l'ús del mòbil.
Per a saber triar, perquè sàpien triar els continguts, perquè siguin capaços de qüestionar-se si una cosa que veuen o llegeixen o senten és veritat o no, o és fiable.
Bueno, és una altra, que és veritat i que és mentira. No. Ja...
Mira, hi ha casos que jo què va ser? Un va ser el cas de Bukele, i dic, un alumne en classe que Bukele, diu, mare meva, Bukele, tio. Dic, pues bueno, anem a investigar qui és Bukele. No, perquè no vaig a dir-ho. Si li dic jo que Bukele és un impresentable, ja d'entrada dirà que jo no tinc raó.
Pues
anem a investigar-ho. A veure, d'on trobem informació d'esta persona? De quina institució voleu? Home, jo conec una pàgina. A veure quina pàgina. Bueno, aquesta pàgina web està contrastada. No dic, pues mira, vos pareix bé Amnistia Internacional? Bueno, sí, no sé quant. I es fica Amnistia Internacional i ahir fan l'informe, un dels informes que ve, que hi ha 30.000 persones en la presó sense judici i sense cap testimoni ni evidència de que siguin delinqüents. Dic, bueno, una persona que en un te pots equivocar, però en 30.000 saps què dir? Algo estàs fent mal. Hombre, Òscar, però si llevan tatuatges, però a veure, si llevan tatuatges i si porten el moño no sé com, també. Que aquest tipus de coses no t'imagino jo en el tema de en dades, en dades que dius, com ho desmuntem això? Que el tema de l'ocupació esta i tot el rotllo este de que la gent que ocupa, no sé què dir, pues anem a buscar les dades de delictes en Espanya, no? Claro, els més delictes són els hurtos, més millor, no sé què. I al final hi havia el d'ocupacions d'estes, 15.000. Hombre, Òscar, pues són moltes 15.000. Digo, bueno, vale. Com poden saber si és molt o poc? A veure.
Comparar, clar, no?
Claro, a dir, vos pareix bé que busquen quantes cases hi ha en Espanya per a saber si hi ha, estan moltes ocupades o no? Diu, sí, sí, vale. 26 milions. Diu, pues vinga, feu la divisió i que vos, claro, així és 0,012. A dir, això és un problema social? Però, no igual, però és un problema igual. Diu, home, però ja... És que el... No us ho podeu imaginar però com s'ha introduït...
Per això, aquestes coses, com si algú comença a donar bombo d'una determinada cosa en què tal, pues ja està.
Em vaig agafar un mòbil un dia, dic, a veure, com vos informeu? No, per TikTok. Diu, pues, trago el mòbil. Okay, no, que no te'l traguen. Trago el mòbil i deixa'm veure lo que mires en TikTok. I tot, li siguen coses d'aquestes. Per què? Perquè el algoritme...
Diu que li interessa.
Que això t'agrada i t'envia més.
Si en veus un, o capten que tu t'han passat un vídeo o una cosa d'estes parlant, i ara el teu propi mòbil ja fa que busques tot. Uh-huh. I és una cosa que està perfectament dissenyada.
Vale. És curiós.
Bé, es queda poquet temps. Jo trobo que, Òscar, podien resumir un poc en quin punt estem. La convocatòria ha sigut
avui.
Avui s'ha convocat una vaga indefinida en tota l'educació valenciana per al dia 15...
Que són?
11. 11 de maig.
Anem a, hem comentat les reivindicacions, no? Els punts en què es basa...
Recuperar poder adquisitiu, baixar ràtios, menys burocràcia, recuperar plantilles retallades, millorar d'infraestructures, climatització, defensa al valencià, bàsicament és això, no?
Sí.
Efectivament.
I ara la pilota està al terrat de la conselleria.
Sí. Li toca moure fitxa.
Dir... Si obri un procés de negociació o no?
No, ja no és un procés de negociació.
Té 11 dies per a dir, atureu la vaga i mos sentem a negociar.
Claro, ara els sindicats ja, després de tantes burles que s'han fet, ja no és suficient un calendari, sinó, a veure, de quina partida pressupostària vas a treure els diners per tot això que volem fer? Saps? Perquè, a veure, el càlcul més o menys són 1.000 milions d'euros.
Però el diran, la conselleria el dirà, no, és que estem infrafinançats.
Ahir la banca, ahir la, mira, per primera volta el
no
PP,
podem,
el
no
PP,
podem posar
PP
més diners.
De, diu una cosa que el PP mai volia dir, de que el sistema de finançació estatal està mal fet i que és centralista. Una de les coses jo vaig dir, ostres, tio, com és possible que el PP ara reconegui després de 40 i pico anys de,
sí,
de tot aquest tema de que el País Valencià, pues bueno, és un avanç.
Pues sí,
el problema que tenen és que no se van donar compte de que fa 2 mesos o 3 mesos el PSOE de Madrid va oferir un altre sistema de finançació que beneficia en 3.000 milions i pico al País Valencià, a més, en una mutualització del deute que li llevaven 1.200 milions...
I van dir que no.
I van dir que no. Diu, a veure, quin és el problema? Clar. Diners, si en voleu, n'hi ha la gana. I més, a veure, i en l'actual pressupost se pot fer?
La qüestió és que es pot fer. La qüestió és que no volen gastar-se més diners en educació.
Clar.
No volen gastar-se diners en educació.
I en sanitat se'n volen gastar més?
Tampoc.
També estan de vaga, també.
Tu dona compte...
Tampoc.
Tu dona compte, on governa el PP, què passa en la sanitat pública i què passa en la sanitat concertada privada, que s'alimenta.
La pública baixa i la privada...
Se deteriora, fan tot el possible per deteriorar la pública,
claro,
perquè la gent se compra una assegurança privada per no sé si 100 euros o 150 euros al mes i així ja la gent no fa, se deteriora i ja fan el negoci. O se desvien les proves com fan en Madrid i tot el rotllo a la clínica privada, o en Andalusia també fan el mateix. Que ells ho tenen clar, però clar, ja no poden mentir sobre la mentida que estan dient.
Bé, pues, anem a veure què passa.
Anem
a veure què passa. Són moments històrics. I bé, pues moltíssimes gràcies, Òscar.
Gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres.
I
esperen que tot vagi bé.
Ens queda encara el programa.
Esperen que tot vagi bé, no? Perquè...
Ens queda encara el programa.
Pues, podien tornar a escoltar l'autopista a l'infern, què és el que passarà si Conselleria continua igual. Un infern, però sobretot per la joventut valenciana.
L'autopista encara eta a l'infern.
La cosa està complicada. Ara veurem com quedem, perquè els estudiants són els que pot ser que...
Pagaran el pato.
Són els que... Però, en fi...
Sí, patiran perquè per lo que diem del districte únic universitari, no? És a dir, si això afectara a altres comunitats autònomes, pues encara, però només està afectant, no, de moment sí. Però ja veuràs com Castilla i Lleó, Aragó i Alta Extremadura també es passarà el mateix.
Un efecte dominó.
Sí. Però també n'hi va convocada.
No,
de moment no.
Tu no pots resoldre res si no participen tots els que poden participar.
Clar.
Si no estàs, estàs incomplint la pròpia normativa de que regula això i la Constitució de la igualtat de les persones davant del tracte de l'administració. Clar, ara jo crec que suposo que la universitat mourà fitxa també,
hauria.
El País Valencià la mourà. La universitat té una possibilitat, que és retrasar-ho una setmana. Perquè Catalunya i Madrid les proves de BAU les fan la setmana següent.
Amb la fitxa en les selectivitat, vols dir, les proves d'accés a la universitat.
Clar.
Perquè no n'hi ha convocada vaga al sistema universitari, no?
No.
El sistema universitari no. Val.
Bé, posem la cançó
Per exemple.
I se n'anem, no?
Molt bé.
Se n'anem a fer vaga ja.
De vaga, vinga.